La Generalitat de Catalunya ja ha publicat la resolució que estableix les restriccions de circulació de camions per la Nacional 240 i ara pressiona a Foment perquè faci efectives les bonificacions. Bona tarda.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Obrim l'informatiu cap de setmana explicant-vos que la Generalitat de Catalunya ja ha publicat al DOC la resolució que estableix les restriccions de circulació de camions a la Nacional 240 entre les poblacions de les Borges Blanques i Montblanc, també a la Nacional 340. I ara el govern català pressiona a Foment perquè pugui fer efectives ja les bonificacions per tal que aquesta mesura es pugui posar en pràctica. En terreny d'infraestructures, també el delegat del govern a Tarragona ha explicat que la A27 i la construcció del túnel Coll de l'Illa és una prioritat pel govern d'Espanya. L'escoltem.
És evident que és una urgència i una necessitat important que s'acabi el túnel del Coll de l'Illa. Està pendent d'un modificat de projecte i, per tant, no hi puc donar una data exacta, però sí dir-li que això és una prioritat.
Així ho deia Joan Sabater, subdelegat del govern central a Tarragona. Avui en parlarem, però també tenim altres notícies. Per exemple, explicar-vos que Rocafort de Queralt ha aconseguit augmentar la recollida d'orgànica un 128% amb els nous contenidors intel·ligents posats en marxa fa unes setmanes. A més, els professionals del CAP de l'Espluga estan molestos amb la nova plaça de Sant Isidre. Des de la seva estrena es queixen ara que s'han limitat l'accés, per exemple, dels vehicles sanitaris, com són les ambulàncies, també de les persones amb mobilitat reduïda, i reclamen places d'aparcament reservades per als professionals que utilitzen el seu vehicle per fer atencions a domicili. En d'altres termes, també parlarem de la Festa Major de l'Espluga de Francolí, que es va viure la setmana passada, i aquesta setmana també diverses festes majors ja han començat a la Conca de Barberà. Per exemple, Rocafort de Queralt, Vimbodí i Poblet, entre d'altres, que celebren aquests dies les seves festes. A més, també Festa de l'All i el Mercat Vell de Conès, en un cap de setmana molt intens a la Conca de Barberà. Aquests són els principals titulars de la jornada d'avui, del cap de setmana del 4 i 5 d'agost. Comencem l'informatiu Conca de Barberà. La Generalitat de Catalunya ja ha publicat la resolució que estableix les restriccions de circulació de camions a la Nacional 240 entre les poblacions de Borges Blanques i Montblanc i també a la Nacional 340. Concretament, la prohibició serà entre el punt quilomètric 69 de les Borges i també el 36,5 de Montblanc. Però el govern català demana ara al Ministeri de Foment que aprovi les bonificacions en els trams corresponents de les autopistes AP7 i AP2 perquè s'acabi de fer efectiva aquesta mesura. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha manifestat que el govern català ja ha fet la feina i que ara l'Estat ha de ser més àgil. Per això ha demanat el màxim de celeritat, ja que com més aviat es puguin aplicar aquestes bonificacions, explica, millor per fer efectiva la mesura. Gavín ha exposat que també ara no hi ha justificació per aquest retard en l'aprovació de les mesures que corresponen a l'Estat. L'acord, de fet, es va fer al setembre del 2017 entre el Ministeri de Foment i el llavors conseller de Territori, Josep Rull, i comptava amb el suport d'una trentena de municipis afectats pel pas de les vies en aquests trams, i per això es va dir que s'havia de fer efectiu en pocs mesos. El govern català, ara a través del Servei Català de Trànsit, ha publicat ja la resolució per la qual s'estableixen aquestes restriccions i a través del Departament de Territori i Sostenibilitat ja s'ha instal·lat la senyalització vertical que informa de la restricció dels vehicles pesants per aquestes dues vies. Ara només queden, per tant, diuen, aquestes gestions del govern central. El govern de Catalunya assegura que l'objectiu d'aquestes restriccions és contribuir a descongestionar i reduir la sinistralitat en aquestes carreteres catalanes i millorar així la mobilitat, si més no fins que les característiques de les infraestructures assoleixin una major seguretat i fluïdesa viària. Es calcula que la implantació d'aquesta mesura permetrà desviar entre 1.400 camions diaris a la Nacional 240 cap a la AP2. En la matèria de mobilitat també hem d'explicar que aquesta resolució, aquesta publicació de les mesures, arriba pocs dies abans del tall de carretera que des de la Conca de Barberà es farà aquest diumenge a la Nacional 240 per reclamar la finalització de les obres de la 27 i així en conseqüència també del túnel del Coll de l'Illa.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Mobilització de la comarca que tornarà a sortir al carrer aquest diumenge per reclamar la finalització de les obres de l'A27 i del túnel del Coll de l'Illa. L'Ajuntament de Montblanc ha estat qui ha impulsat aquesta concentració aquest diumenge a la rotonda d'entrada de l'autopista, com ja es va fer, recordem, l'any passat. El consistori montblanquí vol reclamar així novament que s'accelerin les obres del túnel i l'A27 per evitar els problemes de trànsit que generen a l'estiu. Aquesta mobilització també ha comptat amb el suport d'altres ajuntaments de la Conca de Barberà, també del Consell d'Alcaldes. Així es posava Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, com doncs es veu la situació de la carretera. Explica que des de la manifestació de l'any passat poc ha canviat en aquest tram.
Llastimosament, la situació a l'agost del 2017 són les mateixes que les condicions del 2018. Durant aquest any s'ha treballat només amb un viaducte, potser sí que han elevat una mica el ritme de treball, però en cap pas ni d'aquí 10 anys ni d'aquí 15 tindrem fet el tram del Coll de l'Illa. Estan treballant molt poc, només en cap viaducte, no estan treballant res a la part de la Conca de Barberà.
Així és com exposava la situació l'alcalde de Montblanc. Aquesta concentració està convocada, com dèiem, aquest diumenge a les 6 de la tarda i està previst que es talli la carretera, la Nacional 240, durant mitja hora. Els ajuntaments de la Conca de Barberà i també el de Valls s'han sumat a la convocatòria d'aquest diumenge. Una reclamació que, de fet, des de la subdelegació del govern a Tarragona, ja ha tingut resposta. La 27 i el túnel del Coll de l'Illa és una prioritat del govern espanyol. Això és el que ha dit el nou subdelegat del govern central a Tarragona, Joan Sabater. Aquesta setmana, en una entrevista al programa Carrer Major de Ràdio Montblanc i de 6 emissores del Camp de Tarragona, ha exposat aquesta prioritat. Així l'hem escoltat en l'inici d'aquest informatiu. Exposava que aquesta línia de treball ha de ser prioritària. L'escoltem.
És evident que és una urgència i una necessitat important que s'acabi el túnel del Coll de l'Illa. Està pendent d'un modificat de projecte i, per tant, no hi puc donar una data exacta, però sí dir-li que això és una prioritat. És una prioritat pel territori, és una prioritat que expressen els alcaldes, que expressen els veïns de tota la zona, que també expressa la indústria química preocupada per un transport que no podrà utilitzar aquest túnel en matèries perilloses i que necessita també una sèrie de mesures de correcció de l'actual traçat de la carretera i per això és una prioritat també tot plegat del govern d'Espanya que mirarem d'actuar amb la màxima celeritat possible.
Doncs així és com responia el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, sobre la situació de l'A27 i del Coll de l'Illa, com dèiem, dies abans d'aquesta mobilització de diumenge. De fet, des del territori s'ha criticat força la inversió del govern central en aquests darrers anys, per exemple, amb el govern del Partit Popular, doncs com hem escoltat Josep Andreu remarcava que s'ha avançat ben poc en aquests darrers anys. Caldrà veure ara si amb el PSOE al capdavant del govern espanyol doncs milloren aquestes obres. Això és el que també ha dit l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Mobilització que seguirem també a esplugafmradio.cat aquest diumenge, com dèiem, a les 6 de la tarda, la Conca tornarà a tallar la Nacional 240 en senyal de protesta davant d'aquesta situació de les infraestructures en el territori.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Bé, continuem amb d'altres notícies ara més positives. Rocafort de Caral ha aconseguit augmentar ja la recollida orgànica un 128% amb els nous contenidors intel·ligents. De fet, fa unes setmanes els explicàvem que aquest municipi de la Conca de Barberà havia engegat aquesta prova pilot de contenidors que s'obrin mitjançant una targeta electrònica i ara ja en tenen les primeres dades. Els residus de rebuig s'han reduït un 60% a Rocafort en aquest primer mes d'implantació del nou sistema de contenidors intel·ligents. Concretament, el contenidor de matèria orgànica s'ha obert un 45% més que el de rebuig i l'augment, per tant, dels residus orgànics ha estat del 128%. Al mes de juny, el Consell Comarcal, com vam explicar, va engegar una prova pilot a Rocafort de Caral amb aquests contenidors que s'obren amb una targeta personalitzada per a cada família. Només en un mes s'ha aconseguit un d'aquests objectius, que és, per tant, reduir els residus recollits del contenidor de rebuig i augmentar de retruc els de matèria orgànica. Per exemple, si es fan comparacions respecte l'any passat i un d'aquests del 2018, una vegada implantat aquest nou sistema, el contenidor de matèria orgànica va recollir 289 quilos més, mentre que el de rebuig en va rebre 460 quilos menys. L'alcalde de Rocafort de Caral, Marc Roca, parlava així dels resultats d'aquest primer mes.
Amb una baixada en el rebuig d'un 60% i una pujada amb l'orgànica d'un 128%. Clar, és que això és venint ja de Rocafort, que Rocafort ja diguem-ne que ja tenia unes bones dades, doncs això és espectacular. El que passa que llavors també s'ha de tenir en compte que tot això del sistema aquest i tot plegat està molt bé, però sense la complicitat dels veïns tot això no seria possible. I de moment sembla que la gent s'ho ha agafat d'una manera bastant, no sé, s'ho ha agafat bastant seriosament.
Doncs aquestes eren declaracions de l'alcalde de Rocafort de Caral, fent esment aquest primer mes de posada en marxa dels contenidors intel·ligents a una prova pilot que, com dèiem, doncs, va començar ara farà un mes. S'entenen les primeres dades d'aquest juliol i avui les explicàvem, aquesta millora de la recollida de matèria orgànica, també la baixada del rebuig. Continuem amb d'altres notícies també de la setmana i reclamacions del territori. Parlem ara de l'Espluga de Francolí perquè la recent remodelació de la plaça de Sant Isidre ha topat ja amb les queixes dels professionals del consultori mèdic ubicat a tocar d'aquest espai. Els treballadors de l'àrea bàsica de salut de Montblanc han adreçat les seves reclamacions a l'alcalde de l'Espluga per mitjà d'una carta on en grans trets demanen una millor accessibilitat, com dèiem, i també en aquest cas per les ambulàncies i vehicles sanitaris i també places d'aparcament per als professionals que utilitzen el seu vehicle per dur a terme tasques professionals. Aquesta notícia ara la mirem de més a prop. Treballadors de l'àrea bàsica de salut de Montblanc lamenten que la renovació de la plaça de Sant Isidre ha significat una pèrdua d'accessibilitat al cap de l'Espluga i també l'eliminació d'aparcaments reservats per als professionals que utilitzen el seu vehicle per fer atenció domiciliària a la comarca. Unes queixes que ja han traslladat a l'alcalde del municipi.
Un és el d'accessibilitat, que veiem els problemes amb usuaris amb dificultats de mobilitat que han de deixar-los lluny de la porta d'entrada i han de continuar venint fins aquí doncs, amb cadira de rodes o com sigui, accessibilitat de la pròpia ambulància, que abans entrava fins a la porta mateix, ara no pot, i accessibilitat dels vehicles que presten servei al consultori local.
Així ho explicava Francesc Duc, un dels metges de l'àrea bàsica de salut de Montblanc, com dèiem, aquestes reclamacions. En aquesta línia, de fet, el grup de l'oposició al consistori Som Espluga també havia traslladat ja aquesta qüestió al ple municipal en diverses ocasions. També podem explicar que, amb tots aquests motius que escoltàvem, ara els treballadors del centre demanen que les ambulàncies i els vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda puguin accedir fins a l'interior de la plaça, per exemple, gràcies a un sistema de pilones que permeti l'entrada d'aquests vehicles. Al mateix temps, reclamen l'existència d'una plaça d'aparcament per al vehicle d'urgències del CAP i també per al personal que desenvolupi l'atenció domiciliària utilitzant el seu cotxe particular. D'altra banda, pel que fa a l'entrada del consultori des del carrer Anselm Clavé a la planta inferior, els professionals asseguren que aquest accés no està pensat per les ambulàncies i que per això sempre s'ha accedit des de la plaça de Sant Isidre. Tot i això, al carrer Anselm Clavé hi ha dues places reservades per persones amb discapacitat i també l'espai reservat per l'ambulància, just on s'estacionava en horari nocturn, malgrat que això doncs, va ser fins al 2016, quan el municipi va perdre aquest servei. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, encara no ha respost a aquesta carta i per ara tampoc ha volgut fer declaracions al voltant d'aquesta demanda que ara fan els professionals sanitaris del cap de l'Espluga de Francolí. Bé, obrim ja l'àmbit cultural aquesta setmana perquè en ple mes d'agost la Conca de Barberà està ben activa amb activitats arreu del territori. De fet, moltes festes majors en marxa. A l'Espluga de Francolí ja s'ha celebrat ara mateix, doncs, Vimbodí i Poblet, Rocafort de Queralt són alguns dels municipis que tenen en marxa les festes. També altres esdeveniments que ara tot seguit repassarem. En tot cas, comencem parlant de la festa major de l'Espluga, per bé que la setmana passada ja en vam fer un repàs a l'informatiu cap de setmana. Festa major que va començar dimecres amb el repic de campanes, dijous amb el pregó a càrrec de Laia Torres i el cap de setmana, doncs, amb algunes de les apostes ja consagrades, com per exemple les cercaviles, tant de divendres a la tarda com de diumenge al matí, la gran ballada a la plaça de la Vila, i també, entre d'altres, propostes que, com dèiem, ja són habituals i una de les principals doncs, de la programació, com és la cursa popular, que enguany va viure la seva 41a edició. Familiars dels presos i exiliats polítics, juntament amb els representants del consistori de l'Espluga, van presentar dilluns al Jardí dels Francolins les plaques que ara s'emparellaran amb els noms dels carrers existents per reclamar així la llibertat dels líders polítics i socials. Tot i que aquest dilluns s'han descobert les plaques, no es penjaran, però, fins a mitjans d'aquest mes d'agost. L'acte va comptar amb la participació del diputat del Parlament de Catalunya en company de Meritxell Serret, l'esplugui Ferran Civit, la dona de Jordi Turull, Blanca Bragulat, i la germana de Carles Puigdemont, Montse Puigdemont. També la parella de Joaquim Forn, Laura Masvidal. Tots ells membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils. A més, com dèiem, també hi van participar els representants del consistori de l'Espluga, que van ser qui alhora van destapar també la senyera que cobria aquests cartells, aquestes plaques, que ara s'emparellaran amb alguns carrers del municipi que porten els noms d'aquests polítics i líders catalans que ara estan empresonats o bé en situació d'exili. Els familiars d'aquests presos catalans van agrair el gest de l'Espluga. Per exemple, escoltem a Montse Puigdemont, germana de Carles Puigdemont, qui defineix així el missatge que li transmet aquesta iniciativa.
Amb aquestes accions jo crec que hi ha diferents missatges. Un, de cara a les famílies i als represaliats, que és no esteu sols i no us oblidem. D'altre, de cara a la societat, és junts podem fer accions reivindicatives. I de cara a l'exterior també és això no ho podem normalitzar i, per tant, una iniciativa com aquesta, que a més no és canviar una placa per una altra, sinó mantenim les dues, realment marca molt que no estem en normalitat.
Doncs aquest és el punt de vista d'una de les persones participants, en aquest cas Montse Puigdemont. I seguint encara aquest balanç de la Festa Major de l'Espluga de Francolí, hem de parlar de la cursa popular de dissabte. Enguany, amb menys participants, van ser al voltant d'uns 400, i hem d'explicar que al final va ser, de fet, inesperat. La victòria d'El Jafari es va decidir en els últims 500 metres de la línia de meta d'aquesta 41a cursa. Classificació masculina dels 15 quilòmetres que va veure com uns problemes de salut van fer que qui havia estat capdavanter durant tota la prova, Mohamed Ansarhouni, doncs no es fes amb la primera posició. El corredor del Club Futbol Barcelona es va desplomar a només 500 metres de la línia de meta, després d'haver completat, com dèiem, gairebé tot el recorregut amb una gran diferència per darrere doncs dels que tot moment s'havien mantingut en segona i tercera posició. Així, Abderramin El Jafari, en aquesta darrera línia, aquest darrer sprint, va poder avançar, òbviament, a Mohamed Zarhouni i es va proclamar vencedor amb un temps de 48 minuts i 51 segons. Víctor Puyuelo, qui l'any passat va guanyar la cursa, enguany va pujar al segon esglaó del podi. Escoltem a Abderramin El Jafari, guanyador d'aquesta cursa popular.
Bueno, la carrera ha ido un poco como una carrera táctica y bueno, para mí fuimos con un grupo hasta el kilómetro 8 y bueno, el kilómetro 9, luego ya empiezo al cabeza a esperar un poco y bueno, entonces ya poco a poco hasta el final he podido ganar esta carrera este año.
Així, primera posició per Abderramin El Jafari i també segona posició per Víctor Puyuelo, qui l'any passat va guanyar i enguany doncs, també feia molt bona valoració d'aquesta edició. De fet, tot seguit els escoltarem. En categoria femenina, la cursa de 15 quilòmetres la va guanyar Míriam Ortiz.
Bueno, es el tercer año que vengo y ya sé la dureza de la prueba, por la calor también, la subida. Y bueno, hoy he tenido la suerte que no han venido las rivales fuertes y he podido disfrutar un poquito más de la carrera, entre comillas. También agradecer al chico de la bici, que me ha animado mucho y la verdad que ayuda bastante por el circuito.
Aquests són els primers classificats de la cursa de 15 quilòmetres, dos d'aquests, com dèiem, el primer i segon, el Jafari i Víctor Puyuelo, que l'any que ve repetiran.
Bueno, la verdad que siempre me gusta correr aquí en esta Espluga de aquí es bueno, aún con circuito un poco duro, pero está bien. Pero bueno, a lo mejor sí, el año que viene también volver a hacerla. A lo mejor.
Bueno, coincide en buenas fechas porque justo, por lo menos para mí, acabo la temporada de pista. Y aunque ahora estoy medio de descanso, me gusta alargar un poquito para correr esta carrera, ya que pues bueno, es de las más antiguas de Cataluña y la verdad que hay un ambiente espectacular. Así que si puedo, volveré.
Ràpidament també la cursa popular de 5 quilòmetres. Hem de destacar la primera posició de Jordi García en categoria masculina i en femenina Jacqueline Gómez. Pel que fa als espluguins, el primer classificat de la de 15 quilòmetres va ser Marc Morató. I no deixem de banda la festa major de l'Espluga. De fet, volem parlar de la gran ballada de festa major de diumenge, que a més de tenir la cultura popular com a protagonista, amb els elements del municipi i el seguici popular, enguany també va tenir un to reivindicatiu. De fet, la plaça de la Vila es va tenyir de groc enguany amb doncs, el lema Fem República Catalana, una reivindicació que així destacava Josep Maria Mercader. Escoltem, en aquest cas, un dels membres de l'Espluga per la Independència.
Han promogut que totes les festes majors de la Conca, aquests cartells que hi posa Fem la República Catalana, que en moments àlgids de la festa els exhibirem perquè quedi clara que malgrat aquest descontrol i aquest despropòsit de Madrid i de tota la dinàmica de l'Estat repressiva i en contra del nostre anhel de llibertat, nosaltres no volem renunciar a fer la República Catalana.
D'aquesta festa major de l'Espluga de Francolí d'enguany en volem fer balanç i, per tant, avui saludem a l'Èrica Soriano, regidora de festes. Molt bon dia, Èrica.
Hola, bon dia.
Quina és la valoració que en feu d'aquesta festa major?
Doncs la veritat és que aquest any estem molt contents, doncs important no tenir cap imprevist o cap contratemps dels grans, que això vulguis que no, independentment de la programació que tu facis, doncs si et surt algun imprevist, això són coses que no controlem, i doncs aquest any no n'hem tingut cap, per tant d'entrada això és una bona senyal, i després doncs pel que fa a programació estem molt contents, de fet de moment tots els comentaris que ens han arribat són molt positius.
Això, per tal de fer aquesta radiografia, mirem una miqueta més de prop en el conjunt de la programació. Quines serien les propostes que han estat més importants d'aquest programa?
Doncs mira, en veritat, el que són les novetats, que potser són les coses que van variant més i que estan menys consolidades. Llavors, per exemple, doncs el dimecres vam fer un contacontes en anglès, que va anar molt bé. El dijous vam proposar una masterclass de zumba, que hi va haver molta gent, tot i que n'hi havia poca ballant, hi havia molta gent a la plaça, i molta gent de la que estava a la plaça ens va dir «Ai, això ho podeu repetir?» I deia «Ostres, si hem ballat poqueta gent, no?» Doncs veu que la gent doncs, li va agradar l'ambient, i deien que si repetia, doncs sí que s'animarien. Després les habaneres, el dijous a la nit, que no va quedar ni una cadira lliure, no? Van tenir molt èxit, i totes les persones amb qui ens hem pogut comunicar doncs, ens han dit que va estar molt bé. Què més? La cursa, com sempre, les cercaviles, com sempre, que són plats forts de la festa major, tant les cercaviles com la cursa. Després, el diumenge a la tarda, doncs, vam fer aquest taller de circ aquí al casal, doncs, que omple molt la tarda pel que fa al públic infantil, i també la màgia va tenir molt èxit també per un públic doncs, més jove o més adult. I després, doncs, el dilluns, l'acte del nom dels carrers va ser molt, molt significatiu, hi havia molta gent, i després doncs, van aprofitar per quedar-se en el concert.
Això pel que fa a les propostes musicals, per exemple, Gemma Homet dilluns, però també Doctor Prats, entre d'altres, que han marcat aquesta festa major. No sé quina nota li poseu o quines impressions us en endueu de la gent, dels comentaris.
Doncs la veritat és que tant divendres com dissabte hi havia molt bon ambient en els dos àmbits, en el públic més adult i en el públic més jove, però la veritat és que el dissabte va ser, en diferència, potser l'edició de Festa Major, que hi ha hagut més gent. Era una passada, la plaça no hi havia ningú més, i també doncs, el fet de que després de la Doctor Prats hi hagués el grup de versions va fer que molta gent també seguís disfrutant molt de la nit, no? Que a vegades doncs, la gent diu, si comença el DJ, doncs potser marxo, no m'agrada tant la música, que el grup de versions fa música per tots els públics, per totes les edats, i això també va fer que la gent es quedés molt contenta, i després doncs, vam poder fer uns 10 minutets de DJ i tot seguir la xaranga, que aquest any també va estar molt bé.
Gran ballada de Festa Major de diumenge. En aquest cas, la plaça de la Vila es va tenyir de groc i això doncs, ha causat un cert debat, per exemple, a les xarxes socials de gent que no veu bé que un acte de Festa Major de Cultura Popular doncs, hi pugui haver reclamacions d'aquest tipus. Què hi dieu des del consistori?
Bé, doncs nosaltres pensem que la Festa Major sí que és veritat que és per tots els espluguins. De fet, el programa així ho demostra. En tot cas, doncs, es va voler fer aquest sentit per nosaltres. I tal com es deia el dilluns, doncs sí que són dies de festa, però que no, i que la Festa Major ha d'existir igual, però que no hem de deixar de pensar doncs, en aquesta gent que té aquestes situacions, no?
En tot cas, parlem ara una miqueta dels actes que han funcionat més bé. No sé si heu fet llista ja de totes aquestes coses que s'han de millorar de cara a l'edició vinent.
Bé, la veritat, ara el que hem fet és engegar aquesta enquesta de valoració, que llavors el que ens permet és això, recollir propostes, idees, suggeriments o possibles canvis. Clar, nosaltres, al final, o jo com a persona regidora de festes, intento anar a tots els actes, però no sempre puc ser-hi a tot arreu o no sempre puc ser-hi tota l'estona. Llavors també és més fàcil recollir opinions a través d'aquestes enquestes. De moment hi han contestat 38 persones, llavors doncs, hem d'esperar que s'acabi el període, analitzar-les, i la veritat és que és un mitjà que ens va molt bé, perquè, per exemple, doncs, les Havaneres feia 2 anys que es venien demanant a través d'aquest mitjà, llavors, doncs, mira, aquest any hem apostat per elles i ha sigut un èxit.
Un altre èxit, potser m'ho confirmaràs. Postres de la Festa Major en la seva segona edició, com ha anat?
Sens dubte, un èxit brutal, perquè doncs, l'any passat vam arrencar-ho, bueno, va ser una idea que vaig tenir jo personalment, la vaig proposar als pastissers, la van acceptar de molt bon grat, però clar, ens tenia una mica preocupats perquè vam dir, bueno, farem 100 unitats per botiga, no sabrem si es vendran, si no es vendran, en tot cas, en passat es van vendre totes, fins i tot més de 100 per alguna botiga, i aquest any ens hem quedat ratllant els 800, les 800 postres, per tant, ha sigut un èxit brutal, molt, 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 molt interessant, una proposta molt ben acollida.
Un altre producte més o menys de la Festa Major que s'ha llançat coincidint amb aquestes dates és la samarreta dels Tunes, del Seguici Popular. Com ha anat aquesta estrena?
Doncs la veritat és que la samarreta en si és superxula, que a tothom li ha agradat molt, i veure doncs, tots els nens i adults que la portessin durant les cercaviles fa molt de goig, ha tingut molt bona rebuda.
Sabem més o menys quantes se n'han venut?
En tot cas, jo sé que el Jordi, que és el regidor que ho porta, ha hagut de demanar algunes talles que s'havien quedat exaurides, però no et puc confirmar quantes se n'han vengut.
Ara estem parlant d'aquestes enquestes, que, com dèiem, serà el pas d'alguna manera per tenir totes aquestes opinions. Des d'aquest punt, des del fet de recollir les opinions, què diríeu a la gent de l'Espluga per tal que hi participi?
Doncs primer de tot que hi participi, perquè és el primer any que jo em vaig encarregar de la regidoria de festes, vam proposar una reunió on vingués tots els espluguins a opinar. Va venir gent i va tenir èxit, però tampoc no vam abastar tanta gent, doncs no, clar, poder contestar des de casa qualsevol dia, qualsevol hora, potser fa molt més fàcil que hi participis. Llavors, a partir d'aquell moment vam decidir fer-ho a través d'aquesta enquesta. Va molt bé, sobretot si és de ben contestada. És a dir, si jo hagués de parlar amb els espluguins i dir-los alguna cosa, els diria primer que la contestin, perquè és molt interessant, perquè tots tenim opinions diferents, i després que la contestin bé, no? Perquè en tot cas a vegades ens trobem allò, doncs valora el divendres un 0, què canviaries? Res. Doncs en tot cas, si opino que el dijous té una valoració d'un 0, és perquè els actes que ja no m'agraden o perquè penso que hauria de tenir un format diferent. En tot cas, que si la contestis doncs estigui raonada, perquè quan les raones, però jo què sé, doncs el dijous pensem que, no sé, ben raonat, llavors són molt més interessants i molt més productives, que és el que ha passat en totes les propostes que hem pogut anar afegint perquè hem anat traient d'aquestes enquestes.
Ens quedem amb això, fins al 12 d'agost, no?
Sí.
Doncs Erika Soriano, regidora de Festes, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I bé, continuem, perquè la Conca de Barberà podríem dir que en molts punts està de festa major. Aquest dijous va començar a Vimbodí i Poblet la festa major, va ser amb la tronada d'inici. Vilanova de Prades, Pira i Rocafort de Queralt han començat aquest divendres les seves festes majors i que allargaran fins dilluns. Això amb activitats diverses en totes aquestes poblacions perquè doncs, petits i grans en puguin formar part. De Vimbodí i Poblet en destaca, per exemple, la nit jove i la trobada de gegants. A Pira, un dels actes principals és el tobogant d'aigua pels joves i el gran ball de tarda amb l'orquestra Quarts. A Vilanova de Prades en podem destacar la festa de la cervesa d'aquest divendres i també la celebració dels 855 anys de la Fundació de la Població. A Rocafort de Queralt també estan en festa major, cercavila gegantera que encapçala aquest dissabte les propostes, també amb un concert i festa, per exemple, aquest diumenge hi haurà la tercera edició de Terra de Cava, Rocafort de Queralt. I també festa major a Rojals, aquesta pedania de Montblanc, celebra les festes amb actes com, per exemple, la construcció d'un campament o una competició de guerres i guerrers. En aquesta edició de la festa major de Vimbodí i Poblet també hi haurà un homenatge a l'obra de l'arquitecte Jujol, per exemple, en l'església de la parròquia. Actes que podeu trobar tots plegats a l'agenda cultural de la Conca de Barberà, Espluga, fmradio.cat, i també altres esdeveniments a la Conca de Barberà aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte. La Vall de Valltall és el principal aparador del cultiu d'aquesta hortalissa a la Conca de Barberà i aquest 2018 ha fet un pas més. L'esdeveniment de l'Associació de Productors d'All celebra el seu desè aniversari i ho fa ampliant la programació per primera vegada també durant tota la tarda i amb activitats diverses. Tot plegat ha propiciat una major afluència de públic que s'ha fet palesa en l'esmorzar popular amb prop de 650 persones. Així ho ha valorat Pau Minguet, un dels membres de l'associació.
Jo crec que és un èxit rotund. Estàvem una mica a l'espectacle de veure si hi hauria més o menys gent que l'any passat i sembla que ha vingut més gent, o sigui que la difusió que n'hem fet en els mitjans i també amb els pobles repartint cardells ha donat el seu fruit perquè ha vingut moltíssima gent.
Una exposició de l'any Pompeu Fabra, un conte de productors d'all i l'actuació d'un grup de grallers acompanyen el mercat de diversos productes de la Vall del Corb i, òbviament, la venda d'alls, aquesta vegada després d'una molt bona collita. I a Conesa, Mercat Vell, Josep Morató.
Conesa viu aquest dissabte la desena edició del Mercat Vell amb la participació de 60 pardistes i més d'una trentena d'entrades de cases amb exposicions. Així els carrers s'han omplert d'antiguitats, trastos, peces d'artesania, recreacions històriques i també degustacions gastronòmiques. Joan Ramon, membre de l'organització, ens parla dels inicis i de la importància de les cases del municipi.
Que la gent del poble obrís les entrades, que les entrades de les cases ara estan molt arreglades i normalment estan tancades, i antigament, que estaven molt desarreglades, molt brutes i plenes de trastos, estaven sempre obertes. I vam pensar que era un bon moment per ensenyar aquestes entrades a tothom i que es poguessin veure.
Una desena edició que es complementa amb la novena trobada d'intercanvi de plaques de cava i la setena edició de tast de vins i formatges de l'ADO Conca de Barberà.
I aquest cap de setmana també, aquest dissabte, el Museu de la Vida Rural ofereix una visita comentada a l'exposició de Dasbol quan la natura es revela a càrrec del comissari de l'exposició, Àlex Rebollo, és una de les propostes d'estiu del Museu de la Vida Rural. També altres actes d'aquests dies a la Conca de Barberà. Podem destacar, per exemple, el sopar a la fresca a la plaça de l'Església, a l'Espluga de Francolí, que impulsa la parròquia de Sant Miquel Arcàngel. També les visites nocturn és a la ruta tan plena i hospitalera de l'Espluga de Francolí i, com dèiem, entre d'altres, doncs, la Festa Major de Pina, de Vimbodí Poblet, de Vilanova de Prades, Rocafort de Caral, aquesta Festa Major també de Rojals i, a més, aquests esdeveniments puntuals com són la Festa de l'All, el Mercat Vell de Conesa o bé Terra de Cava, Rocafort de Caral. I també a Les Piles ja és escenari de dansa, però no a nivell local, sinó mundial, perquè ja ha començat el Danseu Festival. Ho va fer aquest 1 d'agost i fins al dia 12 omplirà aquest municipi de dansa en els racons d'aquesta població de Les Piles. Des d'aquest 1 d'agost, Les Piles torna a ser escenari de ballarins, coreògrafs i professors d'arreu del món amb aquesta nova edició del Danseu Festival que arriba ja a la seva sisena mostra. Avui, per parlar-ne, saludem el Pau Estrem, que és el director del festival. Pau, molt bon dia.
Bon dia.
I també a la Marta Arjona, responsable de comunicació del festival. Marta, benvinguda.
Hola, bones.
Bé, el festival ja ha engegat aquesta setmana amb els workshops, aquestes sessions de treball. Com el tenim? Quin ritme està portant?
Bueno, doncs estem encara al segon dia, és una mica aviat per dir com aniran els workshops, però molt bé, amb una rebuda amb molta energia. Tenim quatre professors nous, per tant també per nosaltres era una experiència nova de conèixer nova gent i abarcar altres públics. I res, el que us diem, estem a la meitat del segon dia, hem tingut un molt bon inici i continuant.
Us heu trobat molta calor en aquests dies d'inici?
Molta, molta calor, sí, moltíssima. Catalunya seca a l'agost, però bueno, ja és el que estan acostumats els ballarins, una mica a suar mentre treballen.
Expliquem-ho bé pels qui no us coneguin, què és el Danseu Festival?
El Danseu Festival és, per una banda, un workshop internacional de dansa, com bé explicava el Pau, on 25 ballarins que s'estan preparant per ballar professionalment treballen durant dues setmanes amb diferents professors internacionals vinguts d'arreu del món. Cal destacar que aquests 25 ballarins són triats mitjançant no audició, però sí una tria entre diferents ballarins que apliquen perquè volen formar part del Danseu. I després, per una altra banda, el Danseu és un festival de 3 dies, de 10, 11 i 12 d'agost, en format de festival familiar, on es podran veure espectacles, activitats, hi haurà food trucks, per passar un cap de setmana a Les Piles ple de dansa i ple d'activitats.
Clar, la diferenciació de festival en si va ser una aposta de l'any passat. Per què preneu aquesta decisió?
Bueno, més que canvis, jo crec que parlem d'evolució. Com bé ens explicava la Marta ara, el festival va començar, ja duia el nom de festival, però era bàsicament eren els workshops i tres o quatre espectacles durant les dues setmanes per complementar el temps lliure d'aquests estudiants, diguem-ne, que d'alguna manera aquí a Les Piles, doncs quan la intenció és que estiguin a un poble petit, a un municipi com Les Piles, durant dues setmanes volíem oferir-los altres activitats a part de les classes. I a mesura que van anar passant els anys, veient la participació del poble, de no només de Les Piles, de la Conca de Barberà, doncs vam veure clar que eren dos línies diferents, eren dos públics diferents, quan ens dirigim a ballarins professionals pel workshop o quan ens dirigim a qualsevol tipus d'audiència, i que era molt més fàcil i molt més productiu concentrar totes les activitats de carrer en 3 dies, per tal que pujar a Les Piles sigui, pues això, entrar dins d'un concepte de festival que va més enllà no només de la dansa, sinó d'un espai cultural, un espai de trobada, un espai per veure i reflexionar sobre moltes coses que ens estan passant avui en dia, però a través de la cultura.
Potser la pregunta més recurrent que us fan i que també us fem és per què a les piles?
A les piles perquè em vaig enamorar d'aquest poble, suposo. Teníem clar que no volíem crear una proposta més a un gran nucli urbà, com podria ser Barcelona o Tarragona. No teníem tan clar que hagués de ser tan petit, però ens hi vam trobar molt bé des del primer any i ens crea aquest doble espai on sí estem aïllats, sí estem fora dels grans nuclis que dèiem, però no estem totalment sols, hi ha una comunitat que viu entorn de les piles i jo crec que ara, després de 6 anys, ja podem parlar d'una comunitat també entorn al Lancer Festival.
Marta, quin és aquest arrelament que ha tingut amb el territori?
Doncs que el poble de les Piles, per una banda, s'ha bolcat molt a participar als tallers, a participar als workshops. El fet de conèixer la dansa mitjançant el danseu també ha fet que molts s'interessin en rebre classes de dansa o de moviment durant la resta de l'any. O sigui, és una cosa molt positiva, no? És el fet de... un dels objectius del danseu que sempre ha dit el Pau era crear nous públics per la dansa, no? I ha creat nous públics per la dansa a les Piles i també a la resta de la comarca i fins i tot de la província, no? I també l'escenari, diguéssim, que ofereix les Piles, aquesta natura viva, són una part única, és el que fa el festival singular, característic, no? Per exemple, una de les apostes de l'any passat va ser la creació d'un espectacle itinerant per les Piles, que es deia Les Piles Itinerant, i que aquest any es podrà veure el diumenge a les 6 de la tarda, i és una cosa que jo recomano a tothom que vagi a veure, perquè no només veuran dansa al voltant de les Piles, no? Sinó que veuran espais que potser veuen cada dia d'una manera totalment diferent, no? Recordo que l'any passat hi havia un espectacle, una petita performance, que es veia des de dalt de tot d'un terrat, amb la qual tenies una perspectiva totalment diferent del paisatge, que t'obligava a mirar en un lloc on tu normalment potser no hi miraves, i de la dansa, no? I aquest arrelament, aquesta fusió de la dansa, del danseu amb les Piles, jo crec que és el que fan que aquest festival sigui tan especial.
I si podran veure enguany 8 companyies, companyies de 8 països diferents, comencem a obrir aquest programa. Quins serien les apostes o els espectacles que hauríem de tenir ben clars?
Que hauríem de tenir ben clars. Bé, això per mi és una mica difícil. Jo hi treballo tot l'any i crec en totes les propostes que hi ha al danseu, però sí que és veritat que depèn, pues, es podria dir que d'alguna manera es podrien fer uns petits circuits dintre d'aquesta programació pels que són més amants de la dansa, pels que són més amants de potser del circ o de propostes més d'oci, d'entreteniment, menys compromeses. Comencem l'edició amb el que estrenem, l'acte inaugural, diguem-ne, és un espectacle d'una companyia catalana, que és la Buena Companyia, i que és un projecte comunitari que comptarà amb participants locals. Hem obert una convocatòria que està tenint prou d'èxit. I continuem amb un circ d'Etiopia, que ja des de l'any passat és un projecte social que està intentant entrar a Espanya des de fa un parell d'anys. Aquest any estan a la península, aleshores ha sigut possible tenir-los al Danseu Festival. I seguint això hi ha tot un programa que varia entre propostes, com et deia, propostes de dansa més formals, més compromeses, amb temàtiques també actuals, que reflexionen sobre una mica la societat actual i que trobàvem que era un bon moment també per com ha estat l'últim any del nostre país. Que no volíem tenir un festival de 3 dies que simplement fos oci i entreteniment, la qual ens encanta, però com et deia abans, aprofitar aquest moment per fer cultura, per fer societat i per fer comunitat. Crec que no t'he contestat del tot a la pregunta.
Hem destacat un d'aquests, l'abogada que deu que era un dels projectes participatius en els quals també s'hi buscava la participació dels veïns de les Piles. Ens has estat parlant també d'algunes altres línies d'aquest festival per gent doncs, més aficionada en el que és la dansa o el circ. També voldria preguntar, estem parlant de dansa contemporània, no sé si és molt abstracte, si el públic que no estigui habituat a les propostes artístiques d'aquest estil es perdran en els espectacles o si ho entendrà tot.
Bueno, crec que cal dir que nosaltres estem fent un pas per parlar de dansa i no de dansa contemporània. És evident que vam començar des de la dansa contemporània perquè és el nostre background, però durant els anys hem estat obrint aquesta visió de la mateixa manera que aquest any tenim un espectacle de teatre que venen des de Xile, des de l'any passat vam introduir el circ. Aleshores, no només parlem de dansa contemporània, i si parlem de dansa contemporània, no parlem de coses estranyes ni de coses rares. Sí. Igual sí coses que no veiem habitualment, però que quan arriben agraden, no? I el danseu és una prova d'això, de que gent que potser mai ha tingut accés, no per falta de diners o de mitjans, sinó per falta d'informació, que no han tingut accés a una sèrie d'espectacles o de formats de cultura i que quan els hi poses davant els hi encanta, els hi agrada, els qüestiona, els fa reviure potser algun record, alguna imatge, potser fins i tot alguna pregunta incòmoda. Penso que no, penso que és que si es ve amb una mentalitat oberta, res especial, amb una mentalitat oberta o neutra, potser, diguem-ne, et pot entrar molt bé qualsevol de les coses que fem. I hem pensat en un programa també que fos, com deia la Marta, per un públic familiar. O sigui, qualsevol dels tres dies hi ha propostes de circ, hi ha propostes més infantils, hi ha propostes més madures. Puc dir que dissabte i diumenge a la nit s'acaba, diguem, amb les propostes més de dansa, més madures, més polèmiques també, amb el que volen dir. Que de fet són dues estrenes nacionals a la península, que és la companyia Parc de França i la companyia Dance Initiatives de Suècia. I ens estrenen aquí a les Piles dos espectacles que esperem que, a més, les Piles pugui servir de parador per a altres programadors nacionals que faci que aquestes companyies es puguin introduir més tard en el circuit espanyol.
Marta, no sé si ens podries destacar alguna altra cita que no haguem repassat ara d'aquest programa d'actes del Danseu.
Bé, tenir en compte també que no només són espectacles, sinó també hi ha activitats, no? Hi ha activitats de dansa creativa, de contemporani per joves, de moviment terapèutic, etc. durant tota la setmana. I a més, destacar també que durant els tres dies de festival també es podran veure els mateixos participants dels workshops en petites peces creades expressament per ser representades durant el festival, no? El dissabte 11 a les 7:30 es podrà veure la creació feta per Luc Jessop i seguidament es podrà veure la peça creada per Marina Mascarell, que és una de les professores que més és de la Terra. I finalment, diumenge 12, es podrà veure també el laboratori, la peça creada per Los Innato.
Propostes d'aquest Danseu Festival. En tot cas, ara, si mirem amb la perspectiva del visitant, quina és la informació de servei que li hem de donar perquè pugui gaudir de totes aquestes propostes una vegada arribi a les Piles? No sé quin ha de ser el recorregut o els hàbits del visitant.
Poden consultar tota la programació a la pàgina web, que és www.eldanseufestival.com, i també els perfils de Facebook, Instagram i Twitter. I bé, si quan arriben a les Piles se'n van a la plaça Roja, allà seran els food trucks també, i allà rebran tota la informació necessària per dir, mira, ara hi ha en marxa aquest espectacle, doncs anem cap aquí, ara hi ha en marxa aquest altre, anem cap allà, no? Principalment, però, destacar que els tres espais on tindran lloc tots els espectacles, activitats, etc., seran la plaça Roja, la sala de les Piles i la font.
Aquests són els tres punts. En tot cas, estem parlant d'un poble de la Conca de Barberà molt petit, no sé si m'equivocaré, però són uns 200 habitants, més o menys. Suposo que
són 206 habitants censats, però durant l'any aquí viuen 60 persones.
Clar.
I, bueno, com deia la Marta, que tant l'Ajuntament com l'organització del festival realment volem omplir les piles de públic, hem posat totes les facilitats que podem, que els mitjans que ens permeten, hi ha una zona d'acampada, hi ha food trucks, hi ha un bar obert durant els 3 dies, a part dels bars que hi ha a les piles. Vull dir que està tot fet amb la intenció de que un cop a les piles tot sigui gaudir i passar el cap de setmana en un moment diferent, un agost diferent.
Pau, en la presentació del cartell deies el Danseu Festival és l'únic festival del món capaç de duplicar la població del poble on es celebre.
Sí, bueno, això és una mica una broma, recurs que tenim, no? Perquè evidentment participem de jornades o de relacions, col·laboracions amb altres festivals nacionals i internacionals, i quan cada vegada que exposem el nostre cas, doncs crea molta expectativa, no? Com fer un festival de dansa o del que sigui, com fer un festival d'arts escèniques, una cita cultural en un municipi i amb tan poca gent. Però, bueno, això és un punt que ens ha jugat molt a favor. No volem crear un festival multitudinari, no volem 100.000 persones aquí. És una proposta de petit mitjà format, és un projecte que no té l'ansietat de créixer ni de moure's cap a alguna altra ciutat, sinó de consolidar-se a les piles. I aleshores, doncs sí, de tant en tant fem aquesta broma, que és que les piles, creiem que som l'únic festival del món que dupliquen per 10 el número d'habitants, pel número d'assistents en el festival, no? Però és una, com et dic, és una broma, perquè és evident que Barcelona sí, no pot multiplicar el seu nombre d'habitants per un festival, però per això et dic que és una oportunitat que ens dona el fer-ho a les piles.
Clar, en tot cas, en aquests 5 anys o 6 edicions que ara celebreu, què creieu que ha aconseguit el Danseu?
Bueno, són diferents coses i depèn des de l'angle que ho miris. Depèn si ho mires com a organització, si ho mires com a festival, si ho mires com a veí de les piles. Jo crec que està causant els seus efectes, que les piles té una població molt petita però molt, molt ben preparada i amb moltes diferències d'edats. No parlem d'un poble d'aquests on el 80% de la població són gent gran. I mira, vull dir, des de trobar-nos gent de les piles a teatres de Barcelona dient-nos, no, hem vingut a veure dansa, o sigui que han agafat el cotxe, que s'han fet una hora de cotxe per anar a veure un espectacle de dansa. O que ens digui una veïna de les piles, escolta, els nens de les piles ballen raro. Els nens de les piles ballen raro. Cada vegada que hi ha una festa a les piles, cada vegada que hi ha música, tots els nens de menys de 10 anys de les piles ballen raro perquè us veuen, no? Ja fa 6 anys que estem aquí, fa 6 anys que veuen tot tipus de dansa i per tant està molt bé trencar tots aquests límits i fronteres de que la dansa és una cosa per un tipus de gent i per un tipus de cos i per un tipus de públic. No és cert. La dansa és una cosa molt, molt més gran i alhora molt més petita. És una cosa molt, molt petita que tots tenim, que és que la tenim, que sabem ballar, que sabem dansar, sabem moure'ns. I això, vull dir, que un cop, el que deia abans, un cop ho poses davant, crec que és molt poques vegades passa que algú digui no m'agrada això o no vull això.
Clar, Marta, des de la teva perspectiva de persona, podríem dir, del territori també apassionada per la dansa, com veus el Danseu, la seva trajectòria tots aquests anys?
Clar, jo vaig conèixer el Danseu per una activitat que vam fer els 2 primers anys, que es deia el Petit Danseu, on els profes del workshop oferien classes per joves, no? I ho veia jo en aquell moment, era més jove, estava activa com a ballarina de forma amateur, per dir-ho d'alguna manera, i ho veies com, uah, fem classe amb gent superguai, no? I després ho veig com una oportunitat, no? Perquè és molt difícil trobar per la zona, ja no parlo de... O sigui, parlo a nivell de província, trobar apostes per companyies internacionals com les que venen al Danseu, no? Perquè hi ha moltes de les companyies que han ballat a les piles que potser no han ballat, ja no parlo de la província, parlo a Catalunya, no? O sigui, el Danseu et dona l'oportunitat, si ets del món de la dansa, et dona l'oportunitat de veure gent superbona, de veure espectacles que potser no tindràs l'oportunitat de tornar a veure amb aquella gent ballar fins a ves tu a saber quan. I a més és això, no? Que ho fa d'una manera molt propera, que ajuda a que la gent s'obri a veure dansa, no? Que s'obri a veure i a descobrir coses diferents que després amb ells els hi obrin tot un món per descobrir, no? Com deia el Pau, de trobar-se gent de les piles a Barcelona al teatre. Jo recordo fa 2 anys, a la cloenda del festival, que estaven assajant una peça els ballarins participants al workshop de la Roser López Espinosa, i hi havia tots els nens del poble allà mirant l'assaig, i molts estaven dibuixant el que veien, no? Aquestes petites coses són màgiques, no? Perquè realment apropen la dansa a tothom. I és això, no? Jo crec que fan falta més apostes com el Danseu, més apostes per la dansa i per apropar la dansa als nous públics, perquè hi ha molta gent que a vegades no va a un teatre a veure dansa perquè o no coneix la companyia o ha de pagar una entrada, ai, m'agradarà, no m'agradarà. En canvi, el fet de que sigui obert, que sigui a l'aire lliure, és molt més proper.
Clar, la proximitat territorial ja de per si, en una comarca on tampoc estem habituats a tenir propostes d'aquest tipus, o si les tenim és això, estaríem parlant de nuclis de població que ja són bastant llunyans. En tot cas, acabem, si us sembla, amb els desitjos per aquesta 6ª edició. Què n'espereu?
Jo espero que no sigui l'última, que els recursos i l'economia i el finançament pugui créixer, no només el Danseu Festival, sinó a tot el territori català, que hi hagi una inversió molt més gran per a la cultura. Aposto per continuar servint d'exemple per a gent que ve darrere, i aposto per seguir tenint uns referents de gent que ja hi havia al davant. I a nivell de públics espero que això aquest any pugui passar a ser una cosa potser més provincial. Penso que en 5 anys podem parlar de què hem passat del municipi a la comarca. Seria genial ara poder abarcar més públics, més gent, i aquests són els meus desitjos.
Sí, jo segueixo en la línia del Pau. Que hi hagi Danseu per molts anys i que el Danseu segueixi servint per apropar gent a la dansa i que creixi encara més, que encara més gent vingui a les piles a veure dansa.
Doncs moltes gràcies als dos. Esteu en aquests dies de festival ja començat fins al 12 d'agost, per tant, dies intensos, us deixem que gaudiu d'aquesta edició i després, quan acabin, fem la valoració del que ha estat enguany el Danseu Festival. Molta sort.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I fins aquí l'informatiu d'aquest dissabte i diumenge 4 i 5 d'agost. Totes les notícies les podeu trobar a esplugafmradio.cat i també a radiomontblanc.cat. Ja ho sabeu, al cap de setmana, a la 1 del migdia i a les 7 del vespre, i també el podeu trobar al portal web de l'emissora, en el servei de podcast. Gràcies una vegada més per la vostra confiança. Esperem que passeu un molt bon cap de setmana i ens trobem la setmana vinent aquí a l'informatiu Conca de Barberà del cap de setmana. Adeu-siau.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.